IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Nude és una aposta per entendre la pornografia tal com és, sense filtres ni disfresses. En un món on aquesta indústria mou més de 97.000 milions de dòlars cada any, és més urgent que mai entendre l'impacte real. A Nude Podcast despullem la realitat, anant més enllà de l'entreteniment i posant llum a com la pornografia influeix en la nostra manera de viure la sexualitat, les relacions i la intimitat. Un podcast on trencam mites, donant dades i descobrim tot allò que s'amaga darrere d'una pantalla. Nude no és només un programa, és una invitació a escoltar la veritat sense filtres. Els videojocs, les aplicacions infantils i les xarxes socials s'han convertit en portes d'entrada a la pornografia pels infants. Aquesta exposició, que tal i com afirmen els experts, pot començar als 8 anys, arriba sovint de manera inesperada, contribuint a normalitzar pràctiques sexuals extremes i violentes. En aquest segon capítol de Nude explorarem com la indústria pornogràfica dissenya estratègies per captar l'atenció dels més joves i convertir-los en consumidors a llarg termini. Analitzarem els efectes d'aquestes imatges en la construcció del desig, les relacions afectives i la identitat sexual. I reflexionarem sobre el paper dels pares i educadors, sovint allunyats de la realitat digital que envolta els menors. Estàs escoltant Nude, el podcast que despulla per primera vegada la indústria pornogràfica i el seu impacte. Endinsa't en aquesta sèrie en la participació dels millors experts per descobrir com ha evolucionat la pornografia i com afecta les relacions, la sexualitat i els rols de gènere. Escolta tots els episodis en exclusiva a IB3 Ràdio.
Els estudis diuen... els al·lots joves a partir dels 8 anys veuen pornografia i tu penses, bueno, això és una minoria, això és una excepció, això són casos raros, són famílies desestructurades, famílies sense cap control, etc.
Belén Matesal, coordinadora balear de Metges del Món.
La meva filla, faig feina de lo que faig, té un mòbil amb control parental, som molt estrictes en el que se pot veure i el que no se pot veure que a meva, i la meva filla amb 9 anys va veure pornografia en sortir de l'escola, en el mòbil d'una companya, en grup, varen veure-lo 4 o 5 nins i nines, tots i totes de 9 anys. La meva filla va veure una fel·lació, una altra va veure un coito a la platja, una altra va veure una relació sexual en grup, varen veure diferents relacions. La descripció que me va fer la meva filla de la fel·lació va ser fastigosa, amb horror, d'una fel·lació d'un home assegut amb el pene en alto, mamà, no sé com estava així, en aquesta posició, agafant la dona de la coa mentre li pujava i li davallava el cap perquè li fes la fel·lació. Clar, això ha deixat una marca de que els penes li fan fàstic. Té 12 anys i considera que una pintura d'un pene és algo fastigós, perquè el cervell d'una nina de 9 anys no està preparat per veure això. Perquè ella el que ha vist és com un home maltractava una dona, perquè ella sent... és el que ha percebut. I la dona la pujava i la davallava mamà mentre li estirava dels cabells i tenia cara de fàstic. Per tant, ella ja té en el seu cap que una fel·lació és això i que és fastigós. Quina educació afectiu sexual? Ja hem arribat tard, perquè li contem el que li contem, ella, el primer que ha vist ha estat aquesta fel·lació. Algunes amigues ho van veure com si fos graciós, altres ho van veure amb horror, altres ho van veure com algo fastigós, altres com algo que no haurien d'haver vist. I clar, dius, li han destrossat l'infantesa.
La primera vez que me planteé que uno de sus amigos estaba viendo porno fue con 7 años, en el patio, que tenían un juego que el que perdía o el que al que pillaban o no sé muy bien cómo era.
Patricia Barranco Blanco, tècnica d'educació per a la transformació social, formadora de menors en tallers d'afectivitat i sexualitat.
Tenía que elegir con quién quería follar, palabras de un niño de 7 años. Y mi hijo llegó a casa diciéndome, estábamos jugando a beso, morreo o follar. Beso, morreo, follar. ¿Qué es beso? No, así. ¿Qué es morreo? Más largo. ¿Y qué es follar con lengua? Las redes dificulta que tú sepas quién es tu amigo, quién es un conocido y quién es un desconocido. Así que incluimos eso en la formación. ¿Quién es mi amigo? Al no haber una relación personal, cualquier cosa sirva como relación. Cualquier cosa que porque se les olvida que no puede, que puede que no sea verdad. Después de la pandemia, muchos niños y muchas niñas quedaban con gente que habían conocido durante la pandemia en sitios solitarios, por ejemplo. Cero defensas, exponiéndose al máximo. No, es que me conoce, es que me comprende, porque solo tienes que leer. No te puedes creer que sean las mismas niñas. O sea, que no están escondidos, que lo tienen normalizado y que les da igual.
Nude, una sèrie documental exclusiva d'Ivetres Ràdio, produïda i dirigida per Victòria Morell i postproduïda per Sonoteque, amb la banda sonora original de Tolo Prats.
Capítol 2. Innocència capturada. L'accés al porno. L'estudi sobre pornografia a les Illes Balears, elaborat per la UIB, desvetlla com els infants accedeixen de cada vegada més joves al porno. Mitjançant enquestes, grups de discussió i l'anàlisi del marc normatiu i tecnològic, l'estudi ofereix una visió detallada del consum de pornografia i planteja mesures per abordar aquest fenomen i protegir les noves generacions.
El que hem pogut acreditar és que el primer contacte amb la pornografia per un de 7,5%, és a dir, entre un 15 i un 20%, i es realitza als 8 anys.
Lluís Ballester Braguer, doctor en Filosofia i Sociologia, investigador especialitzat en l'impacte de la pornografia a les Illes Balears.
El primer contacte pot ser un bucaque, un sex en grup, i és el primer que se troba aquell nin, perquè la paraula que ha passat per davant és violació, o és sex en grup, o és bucaque. I el nin la posa, o la nina la posen a Google, i què li surt? Pornografia. És fàcil d'entendre, perquè aquesta indústria compra les posicions de domini dels cercadors. Google, per exemple. I qualsevol paraula sexualment significativa que li passi per davant a un infant, pel que sigui, a on la cerca? A Google, a qualsevol cercador alternatiu, que són molt pocs. I immediatament ja li surt com a posicions de domini pornografia, entra i ja se la troba. Un nen de 8 o 9 anys no li podria crear curiositat la paraula hentai?
No pienses más.
El hentai, originari del Japó, és un gènere de pornografia animada. Entre els seus subgèneres més polèmics hi ha el lolicon, on nines menors, de caire infantilitzat, tenen relacions amb adults. També es troba l'escat, que inclou pràctiques relacionades amb l'ús d'orina i excrement com a part de l'acte sexual. No només s'ha mantingut com un gènere de pornografia animada, sinó que també ha fet una incursió en la cultura popular. Un exemple destacat és la cançó Hentai de Rosalía, inclosa al seu àlbum Motomami. La lletra, amb un to explícit i carregada de metàfores, va generar una gran polèmica abans del seu llançament, provocant debats sobre la seva temàtica i l'ús del terme.
Hentai és porno. De tal manera que ja està, ja l'ha trobat. A qui li mostra? A la seva mare? A la profe? No, li mostra als seus amics, als seus companys o a les companyes. I ja està, ja se contamina molt ràpidament.
Dibujos animados, son como manga, pero porno, con mujeres con ojos grandísimos, pechos enormes, gimen mucho, hacen mucho ruidito, muy sumisas, y no es menos peligroso, porque claro, en un dibujo imagínate la proporcionalidad, no tiene por qué existir, ni en seno, ni en genitales, ni en... Hay muchísimas violaciones en este tipo de dibujos animados, pero muchísimas. Es muy habitual. Ella se niega, pero luego se lo pasa bien. I ahí empezamos.
Els videojocs, lluny de ser simples espais d'entreteniment, s'han convertit en canals subtils que introdueixen els joves al món del porno. Un exemple clar és el famós videojoc GTA,
on accions com visitar clubs de striptease o interactuar amb dones prostituïdes són part de les missions del joc.
Què ha fet la indústria de la pornografia? Quan ja tenia el públic adult, quan ja tenia un públic jove a partir del 2008 amb el 4G, ha volgut, amb el 5G, arribar al públic al qual no havia arribat. I quin és aquest públic? Infància i adolescència.
Sandra Sedano Colom, psicopedagoga, professora de la UIB i experta en l'impacte de la pornografia.
I a través de què? On són els nins, les nines i l'adolescència? Pues sobretot a les xarxes socials, sobretot als jocs en línia, que jo crec que és un tema que tenim bastant oblidat.
Els videojocs s'han pornificat de diverses maneres. Alguns d'una manera molt notòria, com per exemple GTA. És un dels quatre grans videojocs de més èxit internacional.
Lluís Ballester Breguer, doctor en filosofia i sociologia, investigador especialitzat en l'impacte de la pornografia a les Illes Balears.
La possibilitat d'accedir a espais en els que hi havia prostitució, com a part de la narrativa en la que estan jugant, era excepcional. Era un pedaç que s'havia d'incorporar al propi videojoc. En aquest moment és ja, quan el compres, sense necessitat de fer res especial, la presència de la prostitució i també d'imatges pornogràfiques d'un tipus o d'un altre.
You want a private dance? Just follow me, sugar.
Bof, eres nuevo en GTA V. Buenas tardes. ¿Hay algún zapato por aquí?
A diferencia de las entregas de San Andreas y GTA 4, cual una vez conquistada la chica, te mandará sus fotografías provocativas.
I like your style,
yo siempre pongo el ejemplo del GTA, Grand Theft Auto, es un juego destinado a 18 años, en los que pueden ir a consumir prostitución. Y encima los niños se ríen de los adultos porque no nos enteramos y dicen, sí, porque voy al tacón. Y cuando los adultos dicen, ¿qué es el tacón? Dicen, una zapatería, y se ríen. El tacón es como se llama el prostíbulo del juego.
Silvestre del Río Valero, policía tutor, fundador de la asociación Educando Proteges.
Y ellos están jugando con su Play y con su Xbox y en un juego en el que quieren ser mafiosos pueden consumir prostitutas y no eso, apalearlas y robarle el dinero después de haber consumido sus servicios. Entonces, a este juego que está destinado para mayores de 18 años juegan más del 50% de niños de primaria. Entonces lo normalizan, normalizan la violencia, normalizan el sexo y a la hora de luego ellos relacionarse a través de una pantalla no tienen ningún pudor. No tienen ningún pudor porque están muy acostumbrados a ver ese tipo de contenido. No están los niños y las niñas de 8 años buscando porno. El porno encuentra a esos menores. Pero les aparece una ventanita emergente, les aparece un anuncio, les aparece pues casualmente los vídeos que están encima y debajo de su youtuber favorito. Resulta que es una página porno o es una aplicación de citas y les encuentra. Pero sí que es cierto que ese encuentro casual con el porno ha hecho que se reduzcan 2 años la búsqueda de pornografía voluntaria. Entonces ese primer impacto que tienen, que les incomoda mucho, porque es normal, con 8 años tú ves algo que no entiendes, que sí, que has escuchado según qué cosas, pero de repente ves eso explícito y te incomoda, pero al mismo tiempo provoca que tú en 2 o 3 años quieras saber eso, quieras buscarlo y quieras saber cómo se encuentra ese porno. Entonces está provocando que se anticipe el consumo de porno, pero muchísimo.
La indústria del porno cerca captar joves perquè són un públic especialment vulnerable i impressionable. A aquesta edat, els joves estan formant la seva identitat sexual i emocional i la pornografia aprofita aquesta etapa per influenciar i crear patrons de consum a llarg termini. En exposar els joves a contingut pornogràfic des de ben petits, la indústria pretén normalitzar certs comportaments i crear una audiència fidel que continuï consumint els seus productes al llarg dels anys. A més, la captació de joves garanteix que desenvolupin una relació de dependència amb el contingut pornogràfic, fent que el consum es converteixi en una rutina. Això facilita que a llarg termini aquests joves es converteixin en consumidors recurrents, generant així ingressos constants per a la indústria a través de les subscripcions i el consum de prostitució que s'ofereix a les mateixes pàgines.
Claro, tú empiezas a lo mejor buscando pues en Pornhub, ¿no? Que es gratuito, pero después cuando tú necesitas ya te ha cansado todo lo que has visto ahí o es muy ya cutre o ya demasiado casero o ya quieres ver otras cosas, ¿no? Pues te vas a otras plataformas que sí son de pago, ¿no? Como ahora estamos viendo en OnlyFans.
Laura Barrios Oliver,
presidenta de la Federació de Dones Joves i de l'Observatori de Violències Sexuals contra les Dones Joves.
Antes veías un vídeo reproducirse y ahora ves a una chica en Instagram que te ha molado mogollón, que te encanta, que es súper guapa, le das a un clic y tienes acceso a todas sus fotos, que es una mujer inalcanzable para ti y puedes verla a la carta.
El otro día un chaval, yo cuando les pregunto ¿y qué querrá el porno de vosotros? El otro día me dieron la respuesta mágica.
Marina Marroquí, educadora social, especialista en violència de gènere.
Volvernos adictos a las putas. Y dije, pues mira, si quieres te lo respondo de otra manera, pero es que creo que lo has dicho muy bien.
El porno en cuenta de los menores no es casual. Las empresas pornográficas ya tienen consolidado las edades, los grupos de edad de hasta 13 años, y como lo que ellos piden por visualizaciones para vender más publicidad, para tener más información y para vender luego más productos cuando son mayores, lo que hacen es pues reducir se colocan en sitios donde los usuarios son más jóvenes. Yo haciendo una prueba con una aplicación infantil que me habían recomendado.
Silvestre del Río Valero, policía tutor, fundador de la asociación Educando Proteges.
Pues yo la pruebo con mi tablet, todo bien, todo ok, hasta que termino la primera partida y me sale un anuncio. El anuncio es la instalación de un juego porno. Las preguntas para escribirte son barbaridades. O sea, para empezar te dice ¿con quién quieres tener sexo? Y las opciones son madrastra, madrastra, tía o vecina. Hay una que no es familia. Una que no es familia de cuatro. Luego, evidentemente, te preguntan todo el cuerpo, si te gustan los pechos grandes, las tetas grandes, si quieres piercing, si lo quieres con pelo o sin pelo. Y luego te preguntan cómo quieres que sea, que es muy violento, pero que si quieres te lo pueden dar más violento. O sea, ese es el porno al que están accediendo. Esto, en una aplicación destinada a público infantil, ya mira las preguntas que le hacen. Que no es casual lo que le ofrezcan gente cercana a su entorno. Porque lo que quieren ellos es que piensen que esas reacciones están al alcance de la mano. ¿Y quién tiene más alcance de la mano que gente de tu entorno? O sea, lo tienen todo muy bien pensado. Entonces, este es el primer acceso, imagínate, ya te están induciendo a relaciones con madrastra, hermanastra, que son los tags más buscados de adolescentes en España, ¿eh? Madrastra, hermanastra, padrastro, hermanastro, aparte luego de, sexo más violento grupal, como bukake, gambang, glory hole, todas estas cosas, les vuelve loco a ellos.
La industria intenta captar preadolescents, entre d'altres coses, perquè és quan a l'adolescència es fan les grans decisions de consum cultural que duraran tota la vida. I saben molt bé que si te capten a l'adolescència ets un consumidor de per vida.
Lluís Ballester Breguer, doctor en Filosofia i Sociologia, investigador especialitzat en l'impacte de la pornografia a les Illes Balears.
En el cas de la sexualitat, perquè a més estem en un nivell de maduració en el qual sobretot poden connectar amb el nostre cervell emocional, el sistema límbic. I un adolescent encara no té desenvolupat el sistema de control executiu, que és el prefrontal, i prima molt la recompensa ràpida que te produeix perquè hi ha curiositat sexual, perquè estàs en un moment de maduració sexual.
¿Cómo se construye el deseo viejuno?
Marina Marroquí, educadora social, especialista en violència de gènere.
Tú veías a la persona que te gustaba, 8, 9, 7, estas cosquillicas, mariposas, como tú las quieras llamar, en cada sitio. Después pasaba un poco más de tiempo y ya le decías que te gustaba. Luego pasaba un poco más de tiempo y ya formalizabais la relación. Os cogíais de la mano en una esquina del patio, que era como pasar droga. Os tenía que ver todo el profesor, todo el alumno y ningún profesor. Luego pasaba un poco más de tiempo y ya quedabais fuera de clase. Las primeras citas a solas, en el mismo parque que todos los amigos, pero dos banquitos más para allá. Luego ya primeros morreos, tocamientos, juegos sexuales, que las tías parecíamos cebollas, íbamos por capas. Y luego, por último, la culminación de la construcción del deseo, que luego, por suerte, aprendemos que no, pero la primera vez parece que sí, que es el sexo con penetración. Desde que tú tienes las primeras mariposas con 8, hasta que tú tienes sexo con 16, pasan 8 años mínimo en el que la sexualidad y el deseo se va construyendo, aprendiendo, descubriendo. El porno viene a darle respuestas a preguntas que aún ni se han hecho, para que antes de que les guste nadie, antes que se pregunten ni qué les gusta ni quién les gusta, antes de que den la mano, hayan visto 200 violaciones, 700 orgías y 100 bukakes.
En els darrers anys, l'edat de les primeres relacions sexuals s'ha avançat significativament. Fa poc més de 2 dècades, aquestes solien iniciar-se entre els 16 i 18 anys, però avui la mitjana ronda els 14. El canvi no és només d'edat, sinó també de dinàmiques i pràctiques. Els joves ja no viuen una aproximació gradual del desig. pràctiques com el sexe anal, el sexe oral o fins i tot comportaments més extrems inspirats amb el porno s'han convertit en punts de partida habituals. Les xarxes socials, el consum massiu de contingut i la pressió de grup han transformat radicalment l'escenari de les primeres experiències.
Per exemple, als Estats Units hi ha alguns estudis sobre com és el bon sexe i com és el sexe entre adolescents. Un xaval de 16 anys, dins del seu espectre de pràctiques sexuals esperables, està el sexe anal, sense cap dubte. Està el sexe anal acabant a la boca, per una part, sense preservatius, per una part dels adolescents, perquè ho han vist moltes vegades. O situacions de sexe grupal, i es considera molt excitant que els amics o altres participin en la teva parella. Que tinguin sexe amb la teva parella. Això és, formava part del que era l'imaginari sexual fa 40 anys o fa 30 anys dels adolescents, dels joves? No ho sé, no ho sabem, però en qualsevol cas ara és molt més freqüent que mai i ho reporten, ho poden informar.
McKay, para.
Sé que incomoda verlo, pero os lo explico. El planeta entero ve porno. Eso es así. Si hoy mismo os metierais en los 20 vídeos más populares de Pornhub, esto es básicamente lo que veríais.
Buena chica. Vas a ser una zorrita buena. Dame las gracias otra vez.
Oh, gracias. ¡Para!
Estas mierdas no pasan porque sí.
¡Joder, McKay!
¿Qué he hecho?
Me estabas aplastando, no podía respirar.
No sé, creía que te gustaba.
¿Por qué coño me iba a gustar?
Como veíamos en el capítulo de Euforia, ¿no? Te tiro en la cama y ya sin nada previo, justo llegan a la penetración, porque es lo que ellos más saben que les va a gustar. No te voy a hacer ningún previo porque a mí yo no lo necesito, ya estoy en mi auge, entonces yo te meto ahí directa.
Laura Barrios Oliver, presidenta de la Federació de Dones Joves i de l'Observatori de Violències Sexuals contra les Dones Joves.
La salud sexual y reproductiva de las mujeres no la conocen. Las mujeres no la conocen. Y por mucho que vayamos a dar charlas o las intentemos concienciar de alguna manera de todo lo que está sucediendo, como para ellos la escuela de lo sexual es el porno, que es lo que ven, claro, al final cuando tienes tus primeras relaciones se basan en eso, en lo que han visto ellos en el porno. Y desgraciadamente nunca se busca el placer de las mujeres, siempre se busca el placer de los hombres. Comentamos nosotras también nuestras primeras veces, jolín, pues sí que sale mucho el de, pues yo lloré y sangré y él acabó. Claro, pero yo estaba llorando. ¿Y por qué él no paraba? Claro, te lo cuestionas ahora que nosotras ya somos más mayores. Pero una niña de 12 años no se cuestiona de, estoy llorando, estoy pasándolo mal, me está doliendo, ¿por qué esto no lo paro? No, porque si lo paras, él luego te va a decir, pero es que eres una aburrida, tía, pero si lo estábamos pasando bien. Lo estabas pasando bien tú, no yo, obviamente. Pero claro, ellos, su escuela ha sido el porno, es lo que han visto, un sexo salvaje, sin tomar precauciones y a tope. Y ellas, pues, es lo que decíamos, se les enseña a ser sumisas desde pequeñas.
Quan es parla del consum de pornografia entre els joves, les diferències de gènere són clares i significatives. Els nins solen accedir-hi a edats més primerenques, amb un consum més freqüent. Per contra, les nines, tot i tenir accés a aquests continguts, acostumen a entrar-hi més tard i amb menys freqüència, sovint motivades per curiositat o pressió social per entendre què consumeixen els seus companys. Aquestes divergències no només reflecteixen hàbits de consum diferents, sinó també com la pornografia afecta de manera desigual les seves percepcions del desig, la intimitat i les relacions.
Jo crec que, de qualque manera, la recerca inicial comença des de la curiositat. No tinc educació afectiva sexual, perquè com parlarem de sexe i de sexualitat amb infants, per tant, ho cerquen a internet. Però la diferència és que ells cerquen... de qualque manera ells cerquen porno i veuen porno i estan aprenent el que és el sexe a través de la pornografia i elles veuen porno per saber què és el que li demanaran ells.
Pelem Mate Sanz Mateu, infermera, coordinadora de Metges del Món a les Illes Balears.
Quines són aquestes pràctiques que faran? També és per lo mateix, però ja no és curiositat, és aprenentatge. Si he de tenir un nòvio, i me demana una fel·lació de saber què és. Però, a més, he d'entendre que ell m'agafarà del coll i això és lo normal. perquè és el que hem vist en el porno. És part de que és lo normal dins de les relacions sexuals ara, és el que se veia en el porno. Per tant, si vull saber què és el que s'està fent, he de veure porno.
I llega un senyor, Leo Randwisky, que la compra, no, el 75% d'esta plataforma, i decide pues, canviar la perspectiva d'esta plataforma pues, perquè este senyor, pues, si veiem su historial, ja en los años 70 vendia contraseñas para que la gente pudiera acceder a ver pornografía. Siempre, pues, si quedan, ponen un vídeo y a lo mejor dicen, pero esto qué es, ¿no? Como que les asusta y después ya está, ya no lo vuelven a ver. Ellos sí, ellos perpetúan el ver vídeos y el hacer la quedada, ¿no?
Pero es cierto que cada vez las chicas tienen acceso antes a la pornografía para que ellas interioricen y aprendan que les gusta. Porque si a la mitad de la población hacen que necesite la violencia, pero la otra mitad no la admite y lo sigue denunciando, la ecuación no sale, lo notáis, ¿no? Ara el foco són elles.
Marina Marroquí, educadora social, especialista en violència de gènere.
Però la normalització de la violència sexual també a altres extrems. Per exemple, que a mi quan vienen les famílies i me dicen, Marina, com ha podido mi hija, llevando 15 días con el novio, mandarle un vídeo masturbándose? ¿Pero qué ha pasado? Pues a mí, lo siento, pero me toca decirle, es que para tu hija es normal. ¿Por qué? Porque ¿cómo actúa el porno en ellas? Pues enviando 15 o 20 fotopollas todas las semanas por Instagram o TikTok. Porque así pagó TikTok la cuenta, siendo el canal de captación de las chavalas.
Ens deien els grups de discussió, i ho hem trobat una vegada i una altra, aquí i a altres bandes de l'Estat a les quals hem pogut parlar amb adolescents, qui és el que en aquest moment, com a adolescent, 15, 16, 17 anys, té o prepara una relació de seducció amb altra persona per tenir una relació més íntima sense mirar porno, per no quedar com un imbècil o com una tontita?
Lluís Ballester Breguer, doctor en filosofia i sociologia, investigador especialitzat en l'impacte de la pornografia a les Illes Balears.
I t'ho diuen així, d'explícit. He de mirar porno perquè... Qui s'atreviria a tenir una relació sense mirar? Has d'estar molt armat, ideològicament o personalment, per atrevir-te ara com a adolescent, en aquest moment, a tenir una relació, a cercar una relació més íntima, basada senzillament a l'exploració entre dues persones, al descobriment conjunt, a l'expressió del desig més baix.
Preguntes com, joder, Marina, jo te prometo que soy buena persona, però és que si no la cojo del cuello... Si no, le pego un guantazo, la llamo puta, de verdad, que no puedo terminar. O yo la pongo a 4, pero no porque por nada, de verdad. Si es porque si no me mira, me pongo tierno y no puedo hacer lo que tengo que hacer. Frases como estas.
Els homes parlen de que les primeres relacions són molt satisfactòries. Entorn al 80% dels homes joves parlen de primeres experiències completament satisfactòries, amb orgasme, amb resposta a la seva expectativa. Molt bé. Però en el cas de les dones és quasi a la inversa. És a dir, el percentatge de dones que reporten sexe amb plaer a les primeres experiències és molt reduït, és al 20, al 25%, i diguem que és comú a la informació que si no t'ha fet mal ja és un èxit.
Jo ara, en cada taller, sempre hi ha un par de xiques que me dicen, bueno, Marina, si a mi m'agrada que me llamen puta, què passa? Si a mi m'encanta el BDSM, que yo siempre me pregunto, ¿y cómo sabes lo que es el BDSM si tienes 13 años? Claro, casi me encuentro dos perfiles, os lo digo en serio. El me encanta que me peguen o el yo soy asexual. El yo soy asexual también me lo encuentro mucho. Se acerca y dice, no, yo asexual. Y yo, ¿cómo eres asexual? No, yo no al sexo, soy asexual, como identidad. Y digo, pues si tienes 14 años. Cuando dicen que me encanta que me llamen puta, le digo, bueno... Vale, vamos a aceptar la premisa. Si te llaman puta en clase, ¿qué? Pues llamo a la tutora. Si te llaman puta en la calle, pues me doy la vuelta y le llamo gilipollas. ¿Y entonces me quieres decir que si te llaman puta en todos los aspectos de tu vida, te cabreas, pero sin embargo en el momento en el que más te tienes que divertir con la persona que se supone que te tiene que gustar, ¿te mola? Digo, ¿a ti te gusta que te escupan en un ojo? Pues lo otro tampoco.
Las ninas diuen, tú eres una 359, implica el que abans era ser una puta, perquè són nines que en manco de 4 minuts ja s'han agenollat o ja s'han passat de cul.
Belén Matesanz Mateu, infermera, coordinadora de metges del món a les Illes Balears.
I clar, estem continuant entre nosaltres mateixes estigmatitzant la que és sexual, però la que no és sexual, abans eren monges, ara no són 359 i tampoc molen. Per tant, és com, no hem après res. La història no serveix per res, perquè no aprenem res. Perquè la indústria sempre va per davant nostre.
5 menores acusados de violar en grupo a 2 niñas en Logroño han declarado esta mañana en la Fiscalía. Los presuntos agresores citaron a las víctimas a través de las redes sociales.
En cuanto a los detenidos, esos 5 varones de entre 14 y 17 años, hasta ahora, al parecer, todavía declaran ante el fiscal y está previsto que hoy mismo el juez acuerde si se establece o no contra ellos alguna medida. Podrían quedar, por ejemplo, en libertad vigilada o ser internados en un centro de menores. Las víctimas.
Las denuncias de agresiones sexuales entre menores parecen una tendencia al alza.
L'any 2021, les condemnes a menors per delictes sexuals van augmentar un 13%. Aquestes xifres posen en evidència no només la gravetat del fenomen, sinó també la necessitat d'entendre les causes per abordar-ho de manera efectiva. A més, l'ús de noves tecnologies ha facilitat la perpetuació d'aquestes conductes en casos de sexting coercitiu i l'enviament de contingut explícit sense consentiment.
Si hay niños o niñas que con 10 años están viendo una felación, un niño de 10 años no es capaz de entender más allá de que eso debe ser algo divertido porque este se lo está pasando bien. Si tú no tienes el control ni interno ni externo suficiente, se han dado algunos casos de niños muy pequeños, que muy pequeños te digo, de 10, 11, 12 años, que han jugado con sus primitas, sus vecinitas, más chiquitinas todavía, pues a que se la chupara, a jugar como adultos.
Patricia Barranco Blanco, tècnica d'educació per a la transformació social, formadora de menors en tallers d'afectivitat i sexualitat.
Están pues abusando sexualmente de otra niña, pero de otro niño, pero que no tendría un perfil de niño o niña abusadora.
Aquí las investigaciones ya rápido, por favor, porque se llenan las colas de esto. Se llenan las colas de cómo el hermano se masturba encima de ella mientras duerme, cómo el primo aprovecha las uvas de Nochevieja para meterla en el aseo mientras todo el mundo se felicita el año.
Marina Marroquí, educadora social, especialista en violencia de género.
Hace unos meses salí de un pueblo muy pequeño de Asturias y había un chaval de 13 años esperándome en la puerta del instituto. Y me dijo, Marina, a ver cómo te cuento esto. Mis padres me han denunciado. Me han denunciado porque me masturbé delante de mi hermana de 5 años. Yo, de verdad, que no sabía que eso era para tanto. Que a los 7 años mi vecino me enseñó porno y me tocó. Marina, yo no sé lo que está bien y lo que está mal. De verdad, lo siento. Yo solo sé que todo el mundo está enfadado conmigo y que ahora vivo con mi abuela.
És impossible que siguin conscients de que això forma part d'un imaginari fictici, perquè ho viuen com... És que no tenen altra... Nosaltres, quan apreníem de sexualitat, era a través de les pel·lícules romàntiques, a la meva generació, i de llibres que llegies, que eren tot històries romàntiques, i m'on anaven cap a l'altra via completament oposta, també exageradament oposta. Però aquí aprenen de sexualitat quan aprenen que això és lo normal, que això és la normalitat, és aquesta.
Apolònia Laumir, professora d'Elies Bandinat, agent de coeducació.
Jo crec que encara estan per veure els efectes més vistis, eh? Ara ja sabem que hi ha moltes més violacions grupals, que estan passant coses que no haurien de passar. I des del moment que les nines, com he dit abans, moltes nines accepten fer coses que són denigrants perquè ho veuen en el porno i pensen que elles, si no ho fan, no són normals, o se'ls pot tildar de remilgades, estan parlant del consentiment, no existeix, eh? Fan el que veuen que se suposa que han de fer, en submissió. Per això penso que no, els efectes reals encara no els han vist. Es tracta que entre una generació que no sé, no sé a on podré, com ho haurà afectat, en quin nivell podrà haver afectat a la majoria de gent jove.
I comprovam quotidianament com a cinquè, sisè de primària cada vegada hi ha més casos de nins i nines, però sobretot de nins que mostren conductes sexuals explícites i que quan exploram ells mateixos ens expliquen que les han après a la pornografia, senzillament perquè accedeixen.
Lluís Ballester Breguer, doctor en filosofia i sociologia, investigador especialitzat en l'impacte de la pornografia a les Illes Balears.
Jo què sé, jo recordo un centre educatiu que aquí ens criden un nin de cinquè de primària que només comença al matí li diu a la nina de la seva taula aquí tens el teu berenar, i mostrant els seus genitals. I clar, però què esperes? No, que me la xupe. Però amb quina edat tens? I d'on surt això? Mira, no, jo ho he vist aquí, allà... O... Val, això són conductes que realment, si no tens aquelles imatges en aquestes edats, no se t'ocorreixen. O diguem que la freqüència seria molt, molt, molt més baixa. En aquest moment són molt més comuns i això està augmentant. I entre altres coses hi ha un efecte contaminació, perquè les pantalles permeten mostrar molt fàcilment als altres nins i nines coses que han descobert als 8, al 9, al 10 anys. Les clarament no adequades per a bona part dels continguts pornogràfics, o per tots.
Niñas de 15 años que tienen relaciones sexuales con niños y niñas, ¿eh? Relaciones sexuales en un baño de algún sitio público con una persona prácticamente desconocida desde nuestro punto de vista de adulta, es muy habitual. Es muy habitual. Y también yo creo que también se puede estar dando el efecto contrario en otras niñas y en otros niños. Cuando tú ves pornografía y te produce asco...
Patricia Barranco Blanco, tècnica d'educació per a la transformació social, formadora de menors en tallers d'afectivitat i sexualitat.
El asco como emoción te está avisando de que por ahí no vayas. No te comas esos gusanos. No, vale. Yo les explico que cuando vemos escenas que nos provocan asco, es que no son adecuadas para nuestra edad y estamos sanos. Que nunca hay que hacer nada que nos dé sensación de asco. Quedaros con esa sensación en la boca del estómago. Nunca hagáis nada que os provoque eso. Y luego lo que pasa es que a la larga hablas con ellas de afectivo sexual. Habla desde lo sano, habla de masturbación o habla de mantener relaciones sexuales y ellas están súper cerradas diciendo qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Porque han estado expuestas antes de tiempo pues a escenas y a situaciones que no estaban preparadas, que no estaban maduras para eso.
Segons l'estudi sobre l'impacte de la pornografia elaborat per la UIB, molts pares no són conscients de que els seus fills consumeixen porno. L'estudi revela que una gran part dels pares creuen que els seus fills no tenen accés a aquests continguts, tot i que les dades mostren que una gran proporció d'adolescents accedeixen a la pornografia des de molt joves, sovint a través de les xarxes socials o altres plataformes en línia.
El propi estudi que van fer aquí a Balears, hi havia un nivell de consciència de consum per part dels seus fills, i bàsicament eren adolescents, molt baix. És a dir, el meu fill no consumeix, i això no importa ni preguntar-lo, sí, consumeix, no te preocupis, poc o molt, però consumeix. Però un elevat nivell de consciència de hem de fer coses.
La majoria no en són conscients de lo que estan vivint les seves criatures, sobretot els que tenen fills menors de 13 o 14 anys, que ni se poden imaginar, o de 12, ni se poden imaginar que els seus fills i filles estiguin ja vivint això. No se poden imaginar. Ara, això sí, tanquen la porta dels quartos o el seu mòbil. Qualsevol cosa pot passar, però no se imaginen.
Se le inopia, yo siempre lo digo, los padres no nos enteramos de nada. Al final, no somos un referente y los argumentos que te dan los menores tienen mucha lógica. Cuando yo digo, pero vamos a ver, cuando tienes un problema de este tipo, o que alguien te acosa, o que te amenazan con difundir una foto, ¿por qué no hablas con tus padres? O cuando alguien te, por la consola, en un juego, te... Porque no se entera. ¿Cómo hablo con mi padre si no se entera? Si no se entera de nadie de Internet. Y lo peor es que muchas veces es verdad. Ellos no lo van a tener como referente mientras no les demostremos que entendemos su mundo.
Silvestre del Río Valero, policía tutor, fundador de la asociación Educando Proteges.
Y como los padres y la madre hoy en día no entendemos su mundo, no sabemos qué youtubers ven, no sabemos qué aplicaciones tienen. Las que sabemos que tienen, no sabemos si hablan con desconocidos, si no hablan con desconocidos. Entonces no nos enteramos de nada. Cuando un menor tiene un problema, busca a alguien que sepa más que él. Esto es en la vida siempre. O sea, tú vas a buscar, no vas a buscar a alguien que sepa menos que tú. Ahí no entramos los padres, pues ni los padres ni los docentes. Cuando tienen un problema afectivo sexual los menores en España, primero recurren a sus iguales. Imagínate qué directriz le puede dar un niño o una niña de su misma edad. Y la segunda fuente de información es Internet. Tú imagínate que la duda es, yo qué sé, pues que va a tener su primera relación sexual y lo busca en Internet. ¿Qué le va a poner cuando busque sexo? Pues va a ir directo al porno de ahora, a un porno violento, a un porno en que la mujer es un mero objeto que se va a pulear como quiere y no tiene ni voz ni voto, y va a aprender las relaciones afectivos sexuales a través del porno. ¿Por qué? Porque consideran que papás, mamás y profesores no nos enteramos de su mundo y por tanto no nos preguntan a nosotros.
Aquesta pèrdua de capacitat de ser empàtics fa que llavors les accions siguin despiadades, absolutament despiadades cap a les víctimes.
El 90% dels pares i mares creuen que els seus fills i filles no consumen pornografia.
Aina Calvo Sastre, secretària d'Estat d'Igualtat i per a l'erradicació de la violència contra les dones.
Per tant, pensam que aquí hem d'incentivar una conversa pendent, que és una conversa que s'ha de produir dins l'àmbit familiar, òbviament, i que és important que prenguem consciència de que aquest fenomen, si li volem dir fenomen, aquest consum de la pornografia per part dels nostres fills i filles és una realitat. I tercera dada, que jo crec que ens dona una idea de com s'està desenvolupant aquesta realitat virtual que copeja la vida real i presencial, que també, bueno, les dues són reals, una virtual i una altra presencial.
Hi ha pares que pensen que els seus fills, això ens passa a tots i totes, que quan tenen 12 anys encara penses que tenen 6 o 7. Els vius com a més petits del que en realitat són, no? És possible que això expliqui una part d'aquesta poca consciència.
Lluís Ballester Breguer, doctor en filosofia i sociologia, investigador especialitzat en l'impacte de la pornografia a les Illes Balears.
Jo crec que cada vegada queda més clar que en saben molt, que aquesta és una indústria molt pirata que sap com captar-los i com captar-los amb els seus productes. Per això han colonitzat les seves xarxes socials, han colonitzat els videojocs, han colonitzat canals diversos per poder arribar-hi.
La importància d'una educació sexual igualitària és fonamental per evitar les diferències que s'imposen des de ben petits. La manera en què s'educa sexualment a nins i nines des de la infància estableix una divisió clara que afecta la seva relació amb el cos i la seva sexualitat. A les nines se'ls ensenya que la vulva és una part oculta, fosca, que cal protegir, mentre que als nins se'ls anima a veure el penis com una part visible i externa, associada a l'exploració i la iniciativa. Aquesta diferència no només afecta la manera com cada gènere percep el seu cos, sinó també com s'enfronten a les relacions i al desig. Les nines creixen amb la idea que el seu cos és privat, sovint envoltat de tabús i silencis, mentre que els nins són educats per sentir-se còmodes en la seva sexualitat des de ben petits. Aquesta diferenciació perpetua desigualtats que es reflecteixen en les relacions afectives i sexuals a mesura que els infants creixen, limitant la llibertat de cada persona per descobrir el seu cos i els seus desitjos sense condicionants externs. Una educació sexual igualitària implica oferir als infants les mateixes oportunitats per descobrir el seu cos, els seus desitjos i el respecte cap als altres, independentment del seu gènere.
Això significa eliminar els estereotips i fomentar una visió més oberta, on tots els joves tinguin dret a expressar-se i a ser qui realment són, sense por de ser jutjats per no encaixar en el que s'espera d'ells.
Mientras sigamos educando en el azul y el rosa, mientras ellas tengan que ser buenas y guapas y ellos fuertes y valientes, esto no va a poder acabarse. ¿Cómo vamos a alcanzar la igualdad real si educamos a niños y niñas de forma totalmente diferente, totalmente opuesta? Si juegan a juguetes diferentes, ven películas diferentes, música diferente, series diferentes, videojuegos diferentes. Viven en mundos paralelos. Y no hay que tener miedo de construir una sexualidad sana, de saber que es su intimidad, de saber que es su espacio y de saber que se tiene que estar cómoda. Los niños aprenden súper rápido que hay cosas que son de adulto. Entonces tú tienes que hablar y decirle que es su cuerpo, cada parte, y decir que hay cosas que pasarán de adulto y que tienen que haber unas condiciones para que se dé eso de adulto. Pero es que si conectamos porno con sexo, estamos aceptando que le estamos enseñando a nuestros hijos e hijas que sexo es que te peguen una paliza mientras se supone que te penetran 10 personas, de que te pegue tal paliza que te acaben destrozando, de que te apuñalen mientras lo hacen.
Yo siempre digo que si un infant de 6, 7, 8, 9 anys viu a les seves figures de referència, les seves figures parentals, sigui com sigui la família, l'afecta, i viu que hi ha respecte, que hi ha la possibilitat de l'abraçada entre les figures parentals, i a les seves relacions personals també cercaran aquesta vivència de la emocionalitat, de l'afecte, de la sexualitat, perquè això també és, en certa manera, sexualitat, l'afecte, i no se conformarà amb l'empobriment que representa la pornografia, que és la gimnàstica del sexe.
Duim segles, segles de dominació, les dones. Dominació per part dels homes. De que el nostre cos està a disposició del plaer sexual dels homes, sense que nosaltres, com a dones, ens atribuís la possibilitat de desitjar.
Aina Calvo Sastre, secretària d'Estat d'Igualtat i per a l'erradicació de la violència contra les dones.
La desigualtat encara forma part de les nostres relacions. I en aquest marc, les relacions sexuals és fàcil, és molt fàcil, la línia és molt prima, perquè també es produeixin sota aquesta dominació que ens ha dominat, valgui la redundància, durant segles, i no és tan bo de fer. Ser conscients del nostre cos, del nostre desig, de com relacionar-nos amb una altra persona, de què és el plaer, de què és el respecte, de tenir una consciència de que això forma part de la nostra esfera com a persones humanes, no? Com a humans, i que l'hem de poder viure, gaudir, disfrutar, en totes les garanties, també, des del respecte, des dels valors ètics i des de la igualtat.
Porque la socialización femenina ha cambiado muchísimo, les hemos empoderado, decir que pueden ser lo que quieran, pero ¿en qué ha cambiado la socialización masculina? Juegan a los mismos juguetes, ven exactamente lo mismo, competitividad y agresividad.
Marina Marroquí, educadora social, especialista en violencia de género.
Porque sinceramente creo que uno de los objetivos del porno es que a la mitad de la ciudad, de la sociedad, no le duela el dolor de la otra mitad, que lo necesite, que lo desee, que lo disfrute. Porque no le está diciendo a un chaval de 10 años que tienen que ver cómo revientan a una mujer y no le tiene que doler. Le está enseñando que le tiene que excitar.
Ah, pues sí, vale, me abro de piernas y tú haces lo que quieres, tú acabas y ya después, pues, si eso, nos damos unos besitos y nos vamos a cenar o a lo que tú quieras, porque es al final el rol este siempre se nos ha dicho, el de ser unas sumisas y el de ser para ellos unas chicas normales, porque cuando lo vemos en redes sociales, sobre todo en Tinder pasa mucho, que sea sexual, esté empoderada sexualmente. ¿Qué es estar empoderadamente sexualmente para un hombre? Pues que tú quieras follar con él. Me da igual lo que tú estés sintiendo, me da igual lo que tú estés viviendo, me da igual tú incluso, me das igual. Lo que yo quiero es llegar a correrme y llegar a tener un placer.
Yo suelo hablar del sexo altamente sensible. Para mí la sensibilidad es una cualidad que está denostada y sobre todo en los hombres, ¿no? Nos han dicho que los hombres no lloran, que eso es de niñas, que... Y esa falta de sensibilidad muchas veces hace que no sepamos regular nuestras emociones, que nos movilicemos desde una forma impulsiva. Y en general vivimos en un mundo muy superficial. Hay una canción que me gusta mucho que dice: te veo pero no te enfoco, te oigo pero no te escucho. Si estamos mirando 100 veces el móvil al día.
Alejandro Villena Mollà, psicòleg i sexòleg clínic, fundador de l'associació Dale una Vuelta.
Tenemos que cultivar más esa sensibilidad para hacernos cargo del otro. Eso es la educación afectivo-sexual. Hacernos cargo de la afectividad del otro, empatizar con el otro, desarrollar una capacidad para poner límites y para protegerme, ser capaz de comunicar mis necesidades y de entender las necesidades de la otra persona. Desarrollando esas competencias, habrá un sexo estupendo, placentero, divertido, cada uno en su proyecto de vida, en su forma de entenderlo, que será muy diferente probablemente en función de quiénes seamos cada uno. Pero esto es el básico donde tenemos que invertir.
El consentiment és un dels temes més desconeguts i mal interpretat entre els joves. Sovint, la línia entre el que és una relació sexual consensuada i una situació d'abús es difumina, sobretot quan no s'educa de manera clara sobre els drets, els límits i el respecte en les relacions. Els joves, exposats a una gran quantitat de contingut sexual a través de les xarxes socials i la pornografia, sovint aprenen el que significa el consentiment de manera errònia. Per això, és essencial començar a parlar del consentiment des de ben joves per garantir que tots entenguin que un sí ha de ser clar, conscient i lliure de pressions. El consentiment no és només una paraula, és una actitud respectuosa que ha de marcar tota la relació. Segons Marina Marroquí, el consentiment ha de ser informat i continu, el que significa que les persones han d'entendre completament les implicacions de la seva participació, incloent els possibles riscos per a la seva privacitat i les conseqüències a llarg termini. A més, el consentiment ha de poder retirar-se en qualsevol moment sense pressions ni manipulacions.
Vamos a ponerlo fácil. Si te evita la mirada, si está tensa y nerviosa, si tiene los puños apretados, si no tiene ninguna iniciativa en el sexo, si evita besarte, si le cae alguna lagrimilla por el rabillo del ojo, si se mantiene quieta, si cuando termina se mantiene en silencio, si intenta cerrar las piernas o cuando terminas busca una excusa para querer irse rápidamente, pues mira, esto no es o no o solo sí es sí. Si te pasa todo eso, si no te besa, no te abraza, no te gime, pues tú no estás follando, estás violando.
En aquest programa hem vist com els videojocs, les xarxes socials i les aplicacions infantils són portes d'entrada a la pornografia pels joves. Cada vegada més infants accedeixen a continguts explícits, normalitzant pràctiques extremes i violentes, sovint sense que els pares ho sàpiguen. Si volem que entenguin els límits i el que significa una relació sana, cal parlar-ne clarament.
Nude, una sèrie documental exclusiva d'Ivetres Ràdio, produïda i dirigida per Victòria Morell i postproduïda per Sonoteque, amb la banda sonora original de Tolo Prats.
Ivetres Podcast. Un món de sons.